of your crew, whether you speak Japanese or Kuniguku. Someone knock on through, other rappers boo-hoo, cause they know they style soft like baby doo-doo. I will continue to hit like a fist, a stolen liar. Put jokers on ice, I get the cream like butter. It's no secret, most of it's the one, the Huns and Maya. I get in my stance and set the jams on fire. Spread out my wings and I take the water.
És dilluns, una altra setmana, senyores i senyors. Doncs sí, l'altra setmana vam sentir molt la veu del Josep Martín, però l'agenda musical sempre és apretada. Josep, bona nit.
Bona nit.
Benvingut al Cabaret Elèctric. Vens aquí amb, si escoltarem 6 o 7 temes, les propostes d'agenda o de CDs que han sortit al mercat són encara molt més àmplies.
Eren moltes, per tant, acabem allò seleccionant unes quantes, concentrant-nos en poquetes, però que valen la pena, i fent un parell de punts i al final de novetats discogràfiques també relacionades entre elles, no?
Però això que escoltàvem.
Comencem escoltant hip-hop perquè aquest divendres, doncs, per als seguidors del hip-hop és un dia una miqueta històric perquè actua per primer cop a Barcelona Mos Def, que és una d'aquelles veus, diríem, ja més que consolidades dins el gènere. Arriba des de Brooklyn, Nova York, com dèiem, primer cop a Barcelona, no a l'estat espanyol, ja havia actuat abans en alguna altra ocasió, però sí que és el primer cop que actua a Barcelona, i serà aquest divendres a partir de les 9 a la sala Bikini de Barcelona. L'entrada val 25 euros anticipada, 30 a taquilla. Per tant, doncs aquí estan totes les dades i la recomanació, perquè un concert de hip-hop sempre és alguna cosa més que un concert, eh? Fins i tot per la gent que no li interessi especialment el hip-hop o que no sigui militant, segur que quan assisteixi a un concert de hip-hop com Déu mana, sentirà alguna cosa especial que no se sent en altre tipus de concerts. Per cert, que aquesta cançó de Mos Def que estem escoltant l'hem extret de la banda sonora del show de David Chappelle, i des d'aquí aprofito, doncs, per deixar caure aquest nom, no? Perquè està fent un show de televisió realment interessant que aquí a casa nostra es pot veure a través d'algunes d'aquestes plataformes digitals, etc.
Tipus Just?
No, això és a través de la Paramount, eh?
Uh-huh.
A través de Paramount. I és realment interessant. David Chappelle, que té a cada programa té convidat un amic seu, d'aquests que fan hip-hop, però que són de la crem, és a dir, es coneixen tots, el David Chappelle els coneix a tots, i vaja, el programa és un programa d'humor racial, diríem, no? Fa una miqueta, treu una miqueta de ferro aquestes tensions que es poden viure en moments determinats als Estats Units entre la comunitat blanca i negra. Vaja, aquí queda fet aquest apunt, no? Però en tot cas el més important era recomanar aquest concert de divendres.
De Mos Def. Hip-hop, hem passat una història totalment diferent. Es diuen Orboa Simón i és una barreja així de música melòdica, té un punt tecno també molt fluixet per aquí.
Mira, de fet, aquestes tres noies, perquè són tres noies, que totes tres canten i toquen els teclats, fan de teloneres d'Air. Per tant, diríem que la cosa ja lliga, no? Serà aquest divendres també, el mateix dia de Mos Def, però en una altra sala, el Rasmatàs 1, i de fet aquest concert, el d'Air i aquestes tres noies de Nova York que es diuen Orboa Simón, obren els actes de celebració del 7è aniversari de la sala Rasmatàs de Barcelona, que durarà durant tot un mes fins que s'acabi l'any i que tindrà molts altres protagonistes que segurament anirem comentant en aquest espai, però d'entrada no està malament començar així amb Air com a banda principal i com a teloneres, aquestes tres noies, a Orboa Simón.
Thank you.
recordar que aquesta és la proposta que s'anomena Orboa Simon. Elles no venen de França com els Erz,
no.
Venen de Nova York i seran les taloneres d'un concert a Ras Matas el divendres dia 30, igual que la proposta de Mos Def de hip-hop.
Fixa't que tots dos arriben des de Nova York i que diferents, no? Bueno, clar,
sí,
ja
molt.
Sabem que Nova York...
Diferents barris, segurament.
Exacte, que Nova York a més acull gent de tot el món i totes les influències també, en aquest cas artístiques i musicals, no? Però déu-n'hi-do quina diferència entre Mos Def i Orboa Simon.
Ara ens vols parlar dels Arctic Monkeys, però d'una manera molt especial.
Sí.
Potser els hi podem dir als oients que parin l'orella a veure si troben alguna cosa.
Això ens esperem un momentet perquè després està bé que ho hagis dit, que hagin deixat anar aquesta cirereta d'avui, que serà un tema d'Arctic Monkeys molt especial, però de moment encara no ens movem d'Estats Units, perquè hi ha un grup que en aquest cas arriba des de San Francisco, que és un duet que alguns han comparat amb els White Stripes, es diuen Two Gallants, i el divendres també estaran actuant a Barcelona.
Música que, com dèiem, arriba de San Francisco i són Two Gallants.
Sí, seria una miqueta la tercera opció per la gent que no l'acaba de convèncer ni anar a veure Mos Def ni anar a veure els Air divendres. Doncs aquesta seria una bona alternativa, molt bona diria jo, perquè és una banda molt especial. Com dèiem, un duet, es diuen Two Gallants, el nom l'han tret del llibre de James Joyce, Dublinesos, i la veritat és que tampoc tenen molt darrere fons així arty o culta, perquè la seva música és bastant bàsica. Seguint una miqueta la mateixa formació que els White Stripes, bateria i guitarra, per una música que té connexions amb el hardcore, té connexions amb el pop, amb el folk,
també.
En definitiva, és una versió, diríem, si es vol, una miqueta més autèntica i menys comercial, entre cometes, que White Stripes, però una miqueta la fórmula sí que és similar.
A quina sala els trobem, també, divendres?
En aquest cas, a la 2 de l'Apolo. Tenen una banda de taloners que no conec, que es diuen Blitz and Trapper, i l'entrada val 17 euros anticipada, 20 a taquilla, també una banda més desconeguda, una entrada també una miqueta més modesta. Això serà a la 2 de l'Apolo.
I ara sí, Josep.
Ara sí que podem escoltar Arctic Monkeys, i de fet deies que la sentiríem d'una manera especial, i és que aquesta és una d'aquelles bandes que té com a costum, cada cop que treu un senzill, afegir-hi alguna coseta més, no? Hi ha gent que treu els senzills i pràcticament doncs, no hi afegeix gran cosa. En aquest cas, als Arctic Monkeys els hi agrada afegir-hi material extra, i el tercer senzill que acaben de publicar, Teddy Pickard, del seu segon disc, que segueix titulant, esclar, Favorite Worst Nightmare, doncs hi ha una curiositat, que és un duet amb Richard Hawley. Doncs sí, els Arctic Monkeys i Richard Hawley canten Bad Woman.
aquesta era la proposta dels Death Rams, que és com es fan conèixer artísticament Arctic Monkeys quan toquen doncs amb el Richard Hawley.
Està bé aquesta cançó. Jo la veig algun dia en una banda sonora del Tarantino, fins i tot. Bé, tot això ve a banda de perquè la cançó valia la pena per anunciar que el dissabte estan tocant Arctic Monkeys a Barcelona, tot i que si no teniu l'entrada a hores d'ara ja malament, perquè estan totes les entrades esgotades, han d'actuar, actuaran, vaja, a l'espai Movistar, però ja han venut totes les entrades per aquest concert. Per cert, que venen acompanyats de Reverend and the Makers, una banda que potser alguns oients i que coneixen perquè és una de les que, diríem, que de tant en quant doncs va sonant, una banda que ve de la mateixa ciutat que Arctic Monkeys, Sheffield. En tot cas, si no teniu l'entrada, ja oblideu-vos, perquè, vaja, és allò que passa, no?, que s'ha de ser una miqueta previsor, sobretot amb aquell tipus de bandes que sabem que el públic anglès hi té una tirada especial, no? Jo crec que hi ha molta gent que ha tirat de Ryanair per veure els Arctic Monkeys a Barcelona, perquè això passa, quan hi ha una actuació d'una banda, diríem, de les més sol·licitades a Anglaterra, que després els concerts arreu d'Europa també s'omplen d'anglesos que es desplacen per l'ocasió, no?
Com una excusa. Mm-hmm. Tenim una proposta especial a comentar.
Sí, acabem avui escoltant dos discos de dos artistes que jo els trobo molt entranyables els dos, que a més han tornat recentment doncs, amb discos nous. Bé, un ha tornat perquè feia 16 anys que no publicava un disc i un altre s'ha anat mantenint en actiu, però ara doncs, acaba de publicar un disc i, curiosament, dos vells amics coincideixen a les estanteries de les botigues de discos. Són Kevin Ayers i Robert Wyatt, tots dos membres fa molts i molts anys, molt abans que tu i jo nasquéssim, de Soft Machine, una banda absolutament referencial d'allò que se'n deia la psicodèlia britànica, però especialment el que es va dir Soc Canterbury. Doncs bé, Kevin Ayers i Robert Wyatt coincidien fa molt de temps i ara coincideixen en solitari, doncs, com dèiem, publicant nous discos. El de Kevin Ayers es titula The Unfair Ground.
Parlem d'un clàssic d'un senyor que té més de 60 anys, però pel que veig, amb aquests 16 anys de no tornar als escenaris, després ha tingut col·laboradors de la fornada actual, no? Veig aquí Ladybug Transistor o Teenage Fan Club.
Sí, és que són dues figures, tant Kevin Ayers com Robert Wyatt, molt influents en la música encara que es fa avui dia. Per exemple, jo crec que Kevin Ayers, entre altres coses, ha tornat a publicar un disc després de tantíssims anys de no fer-ho, una miqueta pressionat per als seus fans, diríem, i entre els fans doncs hi ha moltíssimes bandes actuals que, diríem, esperaven o que hi hagués un nou disc a Kevin Ayers. Segurament doncs s'hauran anat sumant aquestes sol·licituds fins a arribar a la publicació de The Unfair Ground, no? De fet, hi ha tot un col·lectiu, el col·lectiu anomenat Elephant Six, d'on surten Ladybug Transistor, Neutral Milk Hotel i moltíssimes altres bandes que li deuen gairebé tot al Kevin Ayers.
L'arquitectura punt... Helsinki també.
Exacte.
Ens vam tenir, em sembla, el Primavera Sound.
Sí, sí. Aquest punt una miqueta que té l'Ayers amb un peu a la psicodèlia, l'altre al folk, és una mena de cantautor, no sé, alguns diuen que és la figura més important de la psicodèlia després del Syd Barrett. potser és una exageració, però en tot cas sí que és una figura central no només de la música psicodèlica, sinó de la cançó d'autor europea, no? Kevin Ayers té un nou disc que es titula The Unfair Ground, amb totes aquestes col·laboracions que hem dit, tots aquests músics hi participen, i participa també Phil Manzanera. Ell és l'únic, diríem, que apareix com a col·laborador als dos discos, el de Kevin Ayers, aquest The Unfair Ground, i també el esperat, però aquest no tant, perquè ja s'havia, com dèiem, mantingut de forma activa, de forma normal, diríem, Robert Wyatt, que també ha publicat un nou disc que es titula Comic Opera.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Doncs ens esperàvem en qualsevol cosa lligada a l'experimental i també al jazz, que és per on aquest senyor, el Robert Wyatt, ha anat en els últims anys, però clar, aquest acostament al latín amb una cançó protesta com aquesta...
Doncs mira...
La veritat és el comandante Che Guevara, per qui encara no l'hagi reconegut.
Sí, adaptada, amb aquest to jazzístic també, que té una miqueta la seva música... I home, des d'aquí animar no només a escoltar els darrers discos de Kevin Ayers i Robert Wyatt, sinó a investigar les seves carreres en solitari, perquè són apassionants. La veritat és que el Robert Wyatt, des de mitjans dels anys 70, té una discografia increïble en solitari, on no s'obre pràcticament cap disc, i el mateix es pot dir de Kevin Ayers. Tots aquests discos darrerament, a més, s'han reeditat, s'han remasteritzat, i per tant val la pena conèixer la història de Robert Wyatt, que és una història bastant trista en certa manera, perquè ell era el bateria de Soft Machine, d'aquesta banda mítica del So Canterbury, i l'1 de juliol del 73 doncs, va tenir un accident, va caure, vaja, d'un edifici, i des de llavors està en una cadira de rodes, per tant, de tocar la bateria molt complicat, però va reformular la seva música fins a arribar a un to, diria, molt personal i molt propi. Fixa't si era important Robert Wyatt, i encara ho sigués sent, però a mitjans dels 70, fixa't si era important que Pink Floyd va fer dos concerts benèfics per recollir fons per ajudar el Robert Wyatt, que en aquell
després
cas...
Després de l'accident.
Havia doncs, patit un accident molt greu, no? De totes maneres, Robert Wyatt se'n va sortir perfectament i la seva discografia és molt intensa i arriba fins ara, fins al Comic Opera, que es tanca amb aquesta versió tan curiosa. Sí. Uh-huh.
Doncs la seguirem escoltant. Josep Martín, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la setmana. Si vas a tots aquests concerts que proposaves, bé, el divendres només en podràs triar un i la setmana que ve tornem a parlar. Molt que vagi bé.
Fins ara.